te compra tu carro, te compra tu buga. Te compra tu curva, te compra tu moto, te compra tu auto, caravan. ¿Te han hecho una oferta? Te la mejoramos. ¿Has oído bien? Mejor precio garantizado y compromiso de pago en 24 horas. Ven a vernos.
RAC Més 1 presenta... Crits. Emili Solsona, jubilat.
Somos un equipo de investigación desde famosos años, por Laureano, que es mi aprendiz. Somos un equipo de investigación policial urbana.
I Laureà Lladó, 40 anys i vivint amb els pares.
A les 22:03, al carrer Vallada 8 del barri de Sants de Barcelona, una dona va cridar molt fort.
Tots dos formen un equip d'investigació criminal que busca casos on no n'hi ha.
Ya sé lo que haces con tu mujer cada noche.
Hey, tranquila,
¿eh? Cuando subes borracho, que me han dicho los vecinos.
Si no ve.
Crits, un podcast que posarà foscor a la llum. Cada setmana un cas a l'app de RAC1 i a RAC1.cat. I divendres la resolució al versió RAC1. Crits, amb el suport d'Òptica i Audiologia Universitària per a joves d'un a 100 anys.
Prepareu-vos, que ja són aquí... Les colònies de RAC1. Aquest any, tercera edició. Del 25 de juny a 9 de juliol a l'Alberg de Vic.
Per nenes i nens d'entre 8 i 16 anys.
Natura i ràdio en un entorn magnífic.
Farem tallers de ràdio cada dia a l'estudi.
Gravarem podcast amb els professionals de RAC1.
I a més, hi haurà activitats d'aventura.
Visitarem la Vall de Sau i les Guilleries.
Muntarem a cavall.
Farem excursions i piscina.
Informació i inscripcions a coloniesracu.cat.
Organitzat per Club Elements i Radiofònics.
Amb la col·laboració de RAC1.
Tots som...
de Colònia Wharf.
Actualització constant a racu.cat. El portal de notícies de RAC1.
Són les 5 de la tarda, 2 minuts. Durant aquesta hora hem conegut, estàvem pendents de, sí. del comunicat que emetria la Junta Electoral Central. Ja tenim veredicte sobre... sobre els passos a seguir, sobre...
Sí. Respiri.
Sobre Laura Borràs. Ens ho explica Joan Torres. Sí.
Doncs mira, els magistrats de la Junta Electoral Central han passat la pilota del futur de Laura Borràs a la mesa del Parlament. No s'han mullat i donen 10 dies a Alba Vergés perquè notifiqui si li retira l'escó a la presidenta suspesa del Parlament. D'aquesta manera, la Junta Electoral pretén guanyar temps i analitzar ben bé l'escenari que s'obre ara amb la sentència Borràs. Més detalls des de Madrid. Arnau Mañé.
Sí, la Junta Electoral posa en marxa la maquinària per treure l'acta de diputada a Laura Borràs. Ho fa amb el primer pas. Demana Alba Vergés, que ara és qui remena les cireres al Parlament, que aclareixi què pretén fer amb l'escó de la presidenta suspesa. Dit d'una altra manera, Vergés té 10 dies hàbils, és a dir, un parell de setmanes, per comunicar quines decisions ha pres després de la condemna per prevaricació i falsedat documental contra Borràs. Segons el criteri del Suprem, com que és un delicte contra l'administració pública, encara que la sentència no sigui ferma, se l'hauria d'apartar del Parlament. En aquest mateix termini de 10 dies hàbils, totes les parts implicades poden presentar recursos i això inclou, per exemple, qualsevol moviment que vulgui fer la defensa de Borràs. Aquest primer pas de la Junta Electoral Central és el mateix que ja va fer amb el cas del diputat de la CUP, Pau Juvillà, que finalment va acabar retirant-li l'escó.
El govern espanyol assegura que respecta el canvi de seu de Ferrovial als Països Baixos. Tot i això, la Moncloa no compra els arguments que ha donat la constructora per marxar de l'Estat. Segons Ferrovial, continuar cotitzant a Espanya els suposava dificultats per fer-ho també a la borsa dels Estats Units. El Ministeri d'Economia diu que no és veritat i assegura que no hi ha obstacles legals, normatius o d'operativa que ho impedeixin. Qui diu que està satisfet pel trasllat de seu de Ferrovial és Foment del Treball. El president de la patronal, Josep Sánchez Llibre, ho considera un exemple de llibertat.
A mi em sembla un principi de normalitat democràtica i de poder exercir la llibertat que han decidit els òrgans d'administració de l'empresa Ferrovial. Exemple de llibertat i de que les empreses puguin optar lliurement per traslladar les seves activitats i els seus domicilis, els seus plantejaments, arrel d'un món que està molt internacionalitzat.
Sánchez Llibre considera que es tracta d'un cas aïllat i descarta que ara altres empreses també canviïn de seu. Segons el president de Ferrovial, Rafael del Pino, el trasllat de la companyia no s'ha fet amb l'objectiu d'estalviar-se impostos, sinó de créixer més en un futur. I presó provisional sense fiança per un home de 40 anys a qui s'acusa de corrupció de menors, també d'un altre delicte de privació de llibertat. Això després que ahir tanqués un menor de 14 anys a casa seva i li oferís 20 euros a canvi que li ensenyés el penis i li fes una fel·lació. Ahir al migdia el noi estava venent números de la rifa al carrer pel viatge de final de curs. Va ser aleshores quan el sospitós li va dir que l'acompanyés a casa seva perquè pogués agafar diners i comprar-li alguns números. Segons el menor, un cop dins, l'home va tancar la porta i li va dir que no en sortiria si no li feia una fel·lació. Finalment, el nen es va aconseguir escapar i es va refugiar en un saló de bellesa on va demanar ajuda. L'acusat ha negat que intentés forçar el noi a res, però ha afegit que anava borratxo i que va perdre el cap. I ara els esports amb Xavi Rocamora.
Esport en directe, en tennis tenim en joc el partit de Novak Djokovic als vuitens de final del Masters 1000 de Monte Carlo. S'enfronta a l'italià Musetti i, de moment, amb avantatge pel sèrbic que s'ha endut el primer set. Qui guanyi s'enfrontarà al també italià Sinner, ja classificat, i més tard tancarà la jornada del duel de l'alemany Zverev contra el rus Medvedev. Un torneig que no disputa Carlos Alcaraz, que aquesta nit arribarà a Barcelona. El murcià començarà a entrenar-se demà per preparar el trofeu Comte de Godó que es disputa la setmana que ve. En futbol, després de la Champions, avui és el torn pels quarts de final de l'Europa League amb el Manchester United-Sevilla com a eliminatòria estrella. Els anglesos, que ja van eliminar el Barça als setzens de final, buscaran un lloc per les semifinals davant els andalusos, tot i les baixes sensibles de Rashford, McTominay i Luke Shaw. El partit començarà a les 9, igual que el Juventus Sporting de Portugal i el Bayer Leverkusen-Sant Gilloise. Abans, a 6:45, obrirà el foc al Feyenoord-Roma. D'altra banda, el Bayern de Múnich ha castigat Sadio Mané sense jugar al proper partit de Lliga per l'agressió al seu company d'equip, Leroy Sané, després del City-Bayern de Champions. El senegalès, doncs, no s'enfrontarà al Hoffenheim aquest dissabte i, a més, haurà de pagar una multa. I encara en futbol, els clubs de la Premier han acordat avui, de manera col·lectiva, retirar el patrocini de cases d'apostes de la part davantera de les samarretes a partir de la temporada 2025-2026.
La natura que ens envolta és part de nosaltres mateixos. Per això a Viladrau, l'aigua del Parc Natural del Montseny, desenvolupem projectes per preservar la biodiversitat de la nostra natura. Perquè on hi ha aigua, hi ha vida. Viladrau, portem la natura dins.
I pel que fa al temps, les properes hores continuarem amb xàfecs a les comarques de Girona i al nord de les de Barcelona i Lleida. Al final del dia aniran desapareixent, però continuaran havent-hi precipitacions a la Vall d'Aran i a zones properes, amb una cota de neu al voltant dels 1.000 metres. A més, continuarà bufant vent amb ganes a les comarques de Tarragona, el Pla de Lleida i al sud de les de Barcelona. Demà a la tarda tornarem a tenir ruixats dispersos en molts sectors de la meitat nord del país i a últimes hores també al sud. La cota de neu ja estarà cap als 1.800 a 2.000 metres, amb unes temperatures que recuperaran sobretot a l'interior i a la Costa Brava.
Tic-tac, tic-tac, tic-tac. El compte enrere per la Lliga ja està activat. Aquest diumenge, un quart de cinc, Getafe-Barça. A RAC1.
Fot-li pou, amb el suport de CaixaBank i Estrella d'Am.
RAC1. Tots som u.
Tic-tac.
Versió RAC 1, amb Toni Clapés.
Josep Marimón decidió matar a todo el pueblo, sin escrúpulos. Estaba convencido que alguno de sus vecinos le había echado el mal de ojo y no tenía tiempo para discernir quién era. Matándolos a todos, mataría a su enemigo y terminaría con la enfermedad y con el dolor que estaba acabando con él. No tuvo dudas, ni remordimientos.
Aquest és algun dels protagonistes del podcast Dossier Negro de La Vanguardia. Pere Cullell i Enrique Figueredo recullen històries de crims reals que han passat a Catalunya i a tot l'Estat. En un any ja ha arribat al 1,5 milió de descàrregues que... De podcast és estratosfèric.
És moltíssim.
Estratosfèric. En un any que, com dèiem, doncs, n'han sortit molts, però el que destaca, un dels que destaca, és aquest. Ara, d'aquests casos, n'han fet un llibre que es diu Mala gent i el publica l'editorial Columna. Pere Cullell, bona tarda.
Molt bona tarda.
Enrique Figueredo, bona tarda. Ui, espera, que obrirem el micro, no t'hem sentit. Bona tarda.
Molt bona tarda.
Bueno, vosaltres coneixeu bé aquest estudi, la Pere Culler, segur que el recordeu per la seva secció de Crònica Negra al Món a RAC1, l'Enrique va col·laborar també aquí al Versió RAC1, i la primera pregunta que us trasllado és que què passa que es consumeix tant, per què es consumeix tant, per què creieu que agrada tant tot el que és Crònica Negra? A veure, què passa aquí? Som morbosos?
Sí.
Ens tira molt tot aquest tema truculent?
Hi ha una mica de tot. Això és un traje a mida. Cadascú li agrada per motius diferents. Al principi anem a buscar que tothom li agraden els relats de tota la vida, tothom ha anat a buscar històries. Si són reals, tenen molt més interès. Però després cadascú té la seva història. Hi ha gent que li agrada el relat pel relat mateix, hi ha qui li agrada el morbo, li agrada, vol saber com el va matar, va patir, què va fer,
sí,
què no va fer, vol el detall, vol la sang...
Sí,
vol...
sí, la quina arma, com ho tenia, si era planificat o va ser improvisat, totes aquestes coses, l'agonia, tot això, sí.
Aquest és un tipus de gent, i a l'altre que els agrada saber com la policia ha descobert el dolent, en què es va equivocar, quin és la...
L'error.
L'error o la pregunta que li han sabut fer per trobar el que va... I després a nosaltres ens agrada, sobretot, saber el per què. Per què hi ha gent que està tan tarada que fa aquest tipus de coses, o perquè té un entorn social determinat, o per la raó que sigui, per què s'arriben a fer les coses que expliquem.
Jo crec també que, i ho hem comentat diverses vegades, que també hi ha una part de l'interès de la gent amb una cosa que jo diria que és com una mena de reflexa. Sovint podem... com diria... assimilar perfils de la història criminal que estem llegint amb perfils que podem conèixer. Per entendre'ns, un criminal podria ser el perfil del meu perruquer, o podria ser el carter, o podria ser el venedor de baix, que de cop i volta un dia per un desencadenant que no sabem quin és, es pot convertir en un criminal. Afortunadament no tothom, no?
El senyor que sempre saluda quan baixa les escombraries. Tan maco que era.
Jo crec que això, aquest fenomen d'assimilació, és un element també atractiu per la gent.
És que això que dieu em recorda molt a quan hi ha un assassinat o hi ha un... el que sigui, sí, un fet d'aquests, una persona mata una altra i tal, quan es fa allò que es feia... Ara tinc la sensació que s'està perdent una mica, però quan es feia, doncs anava a parlar amb els veïns, no?, que els enregistraven i tothom et deien que era una bellíssima persona i que era una persona fantàstica i que no entenien que... Sempre hi ha algú que ja ho sospitava, sempre hi ha algú que diu no, jo ja l'ho veia. Però d'altres, clar, a vegades costa de saber que... Perquè potser sí que tots tenim, no sé fins a quina conclusió heu arribat, que tots tenim una banda fosca que podríem, en un moment determinat, podríem acabar cometent un...
Sí,
un assassinat.
Allò que els que fèiem l'Emili abans, que és dir, el valor se li supone,
sí.
Doncs la capacitat de ser assassino també se li supone. Si no se sap, fins que no t'hi trobes, no se sap com reaccionaràs davant d'un mal moment, una mala circumstància. T'hi has de trobar per veure com qui ets.
En tot cas, hi ha persones molt més propenses que d'unes altres, no? Sempre s'ha parlat de la psicopatia, no? Que són trets de la personalitat que només té un percentatge molt determinat de la població, i que només dintre d'aquest 10% de persones amb trets psicopàtics, una petita porció són els que acaben cometent un crim. I d'aquests, encara menys el subgrup de dones, que hi ha molt poques assassines en sèrie, per exemple, en la història criminal del món.
El llibre es diu, com deia, Mala gent, també ha estat publicat en castellà. Heu seleccionat 12 crims, una mica el criteri, perquè hi ha alguns noms, que ara entrem alguns en matèria, que són històrics, perquè n'hi ha tants de crims, que clar, no sé fins a quin punt, pels que han estat més descarregats del podcast...
Diguem la veritat.
Ah, doncs mira, és un...
Ha estat el criteri?
És un dels criteris principals.
El cas més descarregat, dius, aquest, posarem aquest?
El diem, quin és el més descarregat? Tens curiositat?
Sí, quin és el més descarregat? El que més ha agradat? El del Vaquilla?
Justament.
Sí, ara del Vaquilla en parlem. Però és que el Vaquilla expliqueu coses en el llibre que jo... Mira que en tinc uns quants anys. Encara no es coneixia. Vull dir que és molt interessant la història del Vaquilla.
És que la gràcia del llibre i del podcast és que no simplement relatem el que ja se sap, perquè per això agafes Wikipedia i et quedes tan tranquil. Es tracta de buscar alguna cosa més. Haver descobert el primer policia que va detenir el Vaquilla. Haver descobert o haver parlat amb l'advocat que finalment s'atreveix a explicar coses que quan exercia no podia fer-ho. Haver parlat amb aquell forense que ja està a punt de retirar-se, si no s'ha retirat ja, i que diu, ara que ja puc explicar, t'ensenya a casa seva una quantitat de carpetes descomunal de tots els casos que ha tractat, és a dir, que explicar com era cadascun dels assassins que han passat pels jutjats de Barcelona. Descobrir personatges com aquests ens permeten explicar coses noves.
És un esforç d'actualització, perdona, que li dona més sentit encara a la publicació d'un llibre sobre històries que algunes, no ho podem negar, són, diguéssim, de...
Bueno, hi ha una història, per començar, la del Josep Marimon, que, a mi, a veure, sembla una història de, com t'ho diria, de Walt Disney. Bueno, Walt Disney, vull dir...
No,
perdona. No, perquè
es podria fer dibuixos animats,
bueno,
però...
Sí, no, vull dir que és una història de Walt Disney, vull dir que és una persona que li van trobant defectes, no? Es comença... Com el... M'ha recordat una mica el Geperut de Notre Dame. De totes les diferències, no? A veure, repassem la història. Va passar el 1928. No sé si vostè hi era, senyor Virgili. 28 ja...
Sí, que el Titanic va ser el 12?
Sí.
Va, encara... No, sí, encara... Avui no. Ha estat a punt ja de trobar...
No, no em ve present. Sí. No, és que si no em situes...
D'enganxar-lo amb fora de joc.
No, si no em situes exactament...
Sí, ja l'he dit, 1928.
No sé quin any és.
El cas l'hem de situar al 1928. Es tracta del cas d'un assassí en massa, en sèrie, poca broma,
quants la va matar?
El més important de la història d'Espanya, Josep Marimon. I ho hem de situar no molt lluny d'aquí.
A la Pobla de Passanant, a Tarragona.
Era a Tarragona, català. Josep Marimon. Bueno, expliqueu una mica, poseu en antecedents...
És català.
És català. És català.
Bueno, era, ja deu ser mort.
Sí, era català i no va deixar el pavelló massa alt, A veure, explica'm els antecedents del Josep Marimon.
Marimon
perquè
era...
és una història, com dic,
sí,
principi... que em recorda el Geperut de Notre Dame. Sí.
És que nosaltres li diem Quasimodo, en un moment donat.
Perquè... Bueno, perquè ho he llegit el llibre i m'ha vingut al cap el de Notre Dame.
Perquè és un noi, al principi un noi normal, un noi jove, que festejava allà pels camps de Tarragona, però va prendre una malaltia que la va anar deformant. Una malaltia que va anar fent... Pues que li pugés la gepa, que es n'és torçant, que li costés cada vegada més fer res.
Es va anar deformant.
Llavors la gent del poble, mira, perquè faci alguna cosa, doncs que estigui amb els nanos, no? Però els nanos se n'enfotien, i saps com són les criatures, que eren molt cruels.
Crec que va ser la pitjor idea.
Sí.
Que vagi amb els nanos, que són els més sàdics de tots.
Home, ell va quedar incapacitat, llavors ja no podia fer gaire feines. Llavors van dir, bueno, pues perquè estigui aquí tirat al sol, perquè ell sortia cada matí allà a prendre el sol, doncs que cuidi de la canalla mentre la gent estava al camp, no?
I aleshores, què fa ell? Doncs parla amb un evident que li diu, no, això que et passa a tu, aquesta malaltia, és un mal d'ull que t'han posat algú del poble.
Clar.
I diu, qui del poble? Això no t'ho sé dir, algú del poble.
L'evident,
L'evident.
O sigui, és instigat per un evident.
Un evident, una curandera, no sé.
Sí, bueno, això sí. I que es passen d'imbècils, i...
Sí,
bueno.
Sí, però sempre hi ha alguns que fan cas a l'evident.
Sí, bueno.
Ell diu, com que no sabem qui és, els mataria a tots. Perquè la fórmula per curar-se seria eliminar a qui li havia fet el mal d'ull.
Ah, això és eficiència. Eficiència la té.
Bueno, a veure. O sigui, ell parla amb l'evident
i
arriba a la conclusió que els ha de pelar tots.
Els ha de pelar tots, com que no li poden dir exactament qui és que li ha fet el mal d'ull.
Doncs
tirarem pel dret. Tampoc era un poble que hi hagués tanta gent,
Saps el que anava a dir? Però quanta gent hi havia?
El poble de Passanant tindria un centenar de persones. No més.
I es va matar tots?
No. Fins que la van aturar, diguéssim.
O sigui, però el seu objectiu era matar-ne 100. Bueno, matar-los a tots.
Perquè tots l'havien embruixat. Algú l'havia embruixat.
Algú devia ser. I de bon dematí, ja tot planificat, ell espera primer que arribin els nens de l'escola, i segons van arribant, els diu, escolta, veniu aquí al paller, que us deixaré matar tortures. Us deixaré disparar l'escopeta. Els nens cap allà, i un cop a dintre es va carregar tots. Aquests tres primers. I van anar venint més tongades de nens que tornaven de l'escola. Segons els matava, els anava tapant, perquè ningú veiés res. Va sortir pel carrer. El poble de Passanant, que vam estar amb el net d'una de les víctimes que ens anava explicant aquí vivia Josep, aquí vivia aquest, aquí van matar l'altre. El poble està igual. I en un moment donat va passar per davant d'una senyora que va veure que passava alguna cosa estranya, va disparar, els que estaven a baix del camp van veure que alguna cosa estranya passava al poble, i ell va fugir. Només en va poder matar 12, perquè quan va veure que la gent pujava, només, perquè ell pensava pelar-los a tots. Va fugir al mig del camp.
12 comptant els nens.
Comptant els nens. Eren 8 nens i 3 adults, al final.
Jesús. Va fugir i al final el van pillar.
És el que anava a dir.
Sí.
I el van matar.
Sí, el van perseguir entre el sometent i la Guàrdia Civil. El sometent deia que havia de ser per allà a la vora, la Guàrdia Civil deia que devia ser França, ja. Era per allà a la vora, des d'on estava ell amagat, podia veure el poble, la gent com es movia, com anava amunt i avall. El van acabar trobant dormint en un voral i no li van preguntar ni el nom. El van pelar allà mateix.
Sembla ser que va ser un caporal del sometent.
Bé, aquesta és una de les històries que, per cert, va ser...
Deixa'm dir una cosa,
Sí, no, és que...
Està enterrat al mateix cementiri del poble de Passanant. Els crims rurals no es perdonen mai. Mai. Diu, com pot ser que aquest assassí el tingueu aquí? Diu, compte que no està en terra sagrada. Està aquí dintre, però no toca terra sagrada.
Fixa't.
Perquè està a l'infern.
No, anava a dir que el cas va traspassar fronteres i fins i tot, que m'ha cridat l'atenció, Dalí va escriure sobre el tema i veure, diguéssim que molt políticament correcte no, no
avui,
va ser Dalí.
Avui no, no sé si s'aguanta.
Perquè, això, atenció al que va escriure Dalí, diu, deus haver vist, Dalí li fa escriu una carta dirigida a un company, i diu, Dalí, deus haver vist l'acte sublim del Marimon. Com de neta i excepcional resulta l'actitud d'aquest home al costat del gruller i immun sentit maternal de les mares bramant perquè els han matat els seus fillets.
Surrealista, no? De seguir...
Bueno, jo...
No,
clar, o sigui...
O boig. Boig, més aviat boig.
O sigui, cap mena d'empatia ni amb les mares ni amb les famílies que va assassinar el
Josep
Marimon.
Bueno, sembla com si hagués
quedat
fascinat amb la violència extrema, sí, sí. I no sé.
Bueno, i una tendència a anar en direcció contrària,
sí,
no?
Sí, no, perquè clar...
Si tothom aquí... va cap a una banda, jo vull ser diferent i, per tant, vaig cap a l'altra.
Va ser molt interessant descobrir aquesta...
No, no, i tant.
I li dona un perfil molt concret al... a tots.
Anem amb el cas top de les descàrregues, que és el del Vaquilla.
La vida de Juan José Moreno Cuenca estuvo marcada desde el primer momento por un difícil entorno familiar y social. En realidad, no podía empezar peor. Nació en la cárcel un 19 de noviembre de 1961. Su padre era un cantaor que dejó preñada a su madre, Rosa, y desapareció del mapa. Su padrastro, quien le dio el apellido, murió en una persecución. El crío tenía 4 años. Su madre se encargó de él.
Rosa exigía a su hijo que cada día trajera 1000 pesetas a casa, unos 6 euros, que eran una fortuna en aquellos años. No le importaba cómo las obtuviera.
Aquests són els Chunguitos, que van fer 2 cançons a l'Vaquilla, i no només va ser l'únic, perquè los Chichos també li van dedicar aquesta cançó.
La vida de Juan José Moreno Cuenca...
La cançó... No, los Chichos. Bueno, podem dir que aquest nen es va erigir amb una, bueno, entre cometes, una mena de fenomen, una estrella, perquè va arribar a, es van arribar a fer 5 pel·lícules d'ell. Algunes fins i tot hi apareixia.
Sembla que tothom volia exprimar, no?, aquest personatge.
Però, ja clar, com hem d'entendre el que vosaltres primer poseu sobre la taula, és a dir, com comença la vida del Vaquilla, amb una presó que després, doncs, a la seva mare ha de portar cada dia aquestes 1000 peles, aquests 6 euros de l'època. Com s'erigeix? O sigui, com arriba a ser el que dèiem una referència, bueno, que, repetim, li feien pel·lícules, li dedicaven músiques. Com s'entén això?
És el fenomen una mica d'aquestes bandes del tardofranquisme que habitaven en les perifèries de les grans ciutats de l'Estat, no? I el Vaquilla, doncs, era un dels més diguéssim, actius, per dir-ho d'alguna manera. I això va captar l'atenció del món de l'art, en aquest cas del cinema, i la primera pel·lícula és el que, d'alguna manera, el va catapultar, perquè les cançons són una mica després, però sí. El Gran Estallido és la primera gran pel·lícula de... Si no recordo mal, dirigida per Juan Antonio de la Loma, no?
Sí,
si no,
sí.
No recordo malament.
Perros Callejeros.
Perros, sí, Callejeros.
Tenia una part encantadora, eh? Tu conta que era un nano que tenia 12 o 13 anys, i en 12 o 13 anys agafava un cotxe, un FU, un 1430, i la policia no l'atrapava. I ell, per conduir, havia de posar-se uns totxos als peus. Això el mitifica. I això, i canten, diuen, no, tot lo que ganava repartes el diner. No lo ganava, lo robava. I no lo repartia, lo dilapidava, com fa qualsevol delinqüent, com Déu mana, diguéssim. Uh-huh. No? Però sí que va crear una àurea de ser un nano contracorrent que fustiquejava la policia...
El rebel.
El rebel, sí, sí, sí. Uh-huh. I encara ara dura, encara ara...
Però per què va generar, o sigui, tot i que era com deia, un delinqüent, perquè era un delinqüent, generava com un punt de simpatia per part d'un, no sé, no acabo d'entendre, per part d'un segment de la societat, no?, una cosa curiosa, aquesta.
És evident. Jo crec que té molt a veure, i insisteixo, amb el context social i fins i tot diria que polític de l'època, no? Tot el que podia resultar contestatari, encara que anés, diguéssim, pel camí de la delinqüència, podia despertar, jo crec que de manera transitòria, jo crec que amb el temps hi ha molta gent que ha pres consciència de que el Vaquilla era un delinqüent i que va ser capaç de fer coses tremendes, va portar-se molt malament amb la gent del seu entorn, amb les seves exdones, va codirigir, tampoc queda massa clar, un dels motins més importants que hi ha hagut a la Model. O sigui, hi ha hagut una evolució, però en tot cas sí que jo crec que en els seus principis va servir com perquè molta gent... Tornem a la identificació del que jo parlava al principi. D'alguna manera digues, bueno, és algú que està trencant amb l'estatus quo actual de l'època tardofranquista, jo diria.
I va ser una estrella de TV3. Tothom recorda la detenció aquí al costat, a Villarroel, quan fugint de la presó de Lleida, baixa per la Diagonal, durant la volta... No sé si es deia Calvo Sotelo o es deia Francesc Macià.
Bueno, Francesc Macià
va ser a Villarroel i pica aquí contra uns cotxes i el detenen.
Sí, sí.
El Haley Hill i el Dioni, també famosos, eh?
Sí.
Lladres igual, eh?
Sí, bueno, sí, però crec que generaven més, en aquest cas, el Haley Hill va generar... Va guanyar més calés que no el Vaquilla. Que, per cert, va cridar... Expliqueu-me això del... Jo no ho sabia, coses que no sabia, el sobrenom del Vaquilla. És molt bo, això, eh?
Que es fiqui el Pere, que li agrada molt aquesta anècdota.
Bueno, però és que aquesta...
Com me la van explicar,
jo no la sabia, jo.
Quedar, quadres, no. Això m'ho va explicar un dels policia que quedava amb un pam de nas quan ell anava amb el seu 1430, amb el fu. Diu, per què li deien a la Vaquilla? Diu, perquè el seu pare adoptiu un dia va veure que anava molt bé de ventre. Diu, este niño caga com una vaca. I és el Vaquilla, perquè va molt bé de ventre. La gent es pensa que és perquè és un nano esbojarrat, que és un cabra boig, i això ajuda a fer el mite.
Sí.
I, de fet, la primera pel·lícula del Perros Callejeros...
Sí, el de la Loma.
El que ha de fer de Vaquilla... Vaquilla no pot fer-ho perquè està a la presó en aquell moment. I ho agafa un noi que li deien el Trompetilla. Però, com que no venia prou bé, li van dir el Torete per anar a buscar la similitud amb la vaca.
Torete,
la
vaquilla,
però no ve
per... És veritat, a la pel·lícula hi havia el Torete.
El Torete... fent de Vaquilla. Vaquilla no era un vedell.
No.
Per altres motius.
O sigui, el tema eren les deposicions del nano. En el nom, això va derivar en el gran nom.
Tensió, és que clar, quan ho he llegit he quedat bastant sorprès.
En el llibre en tenim diverses com aquestes.
Per això. Avui expliquem dos o tres i després ja us comprareu el llibre si us interessa. Per cert, va acabar provant cotxes de la SEAT?
Sí, això és un element molt interessant també que va.
Però això és molt fort.
Sí.
Bueno, perquè ell quan agafava un cotxe es veu que era un crack, era Enric Tantó de Carlos Sainz.
El Fanini, pels que tenen una edat.
Sí. Sí, sí.
Home, de fet, per perseguir-lo ens explicava un inspector en cap ja retirat que per poder-li tancar els carrers havien d'utilitzar 4 o 5 vehicles patrulla per aconseguir taponar-lo, i moltes vegades no ho aconseguia, i de fet, a vegades, fins i tot abandonava un cotxe robat i tornava a aparèixer per la mateixa zona on estava el patrullatge i saludava amb un altre vehicle i pitava per veure si el perseguien. Si això és tremendo. Aquestes coses són les que suposo que generaven molta simpatia en certs cercles socials, que després, ja dic, va evolucionar d'una altra manera, no? Però sí, i va treballar com a provador de vehicles a la SEAT, i no li va durar massa la feina.
Però perquè, clar, feina, diguéssim...
Horari
amb
no.
Un horari...
Horari no.
Amb unes regles establertes no...
No, perquè fins i tot quan va tenir alguns permisos, ja de més gran, quan tenia 30 i pico d'anys, sortia de permís d'alguna presó, clar, normalment les presons estan aïllades dels centres, dels nuclis urbans. Demanava, ¿dónde está mi taxi? Quan sortia, deia, ¿dónde está mi taxi para que me lleve a la visita que havia de fer, o al metge, o a la feina que havia de provar? Us ho dic perquè tot això perfila molt el personatge.
Mm-hmm. No. Bueno, ho trobareu al llibre, com dèiem, Mala gent, el cas d'El Vaquilla, amb aquestes i d'altres coses que expliqueu d'El Vaquilla. Anem amb un altre cas d'aquests 12 que heu seleccionat, que és l'exorcisme al Almansa. Segurament el cas més impactant de tot el llibre és aquest exorcisme.
Dos mujeres semidesnudas abandonan una casa situada en el número 4 de la calle Valencia. Han salido huyendo después de que llegara al domicilio una patrulla de la policía local y localizar en su interior el cadáver de una menor.
La huida de las sospechosas es corta y torpe. Van manchadas de sangre abundantemente y avanzan de un modo espasmódico.
Los primeros datos apuntan a que la víctima, Rosita Fernández González, de 11 años, ha sido asesinada durante la madrugada a manos de las dos arrestadas. Para el infanticidio, parecen haber contado con la ayuda de una tercera persona, que también acaba detenida.
A veure, abans de res, qui són aquestes tres dones d'aquesta menor assassinada?
Aquestes persones són la mare de la menor...
La mare, eh?
Sí, una veïna que acaba convertida en una mena de companya o amant parella sentimental, tot i que la primera dona ja estava casada, però tenen una relació cada vegada més intensa. El curanderisme, novament, és un element... Una altra vegada, cohesionador d'aquestes dues dones. I la tercera és una mica més accidental, és la germana de la veïna, que de tant en tant passa per Almansa i que d'alguna manera es deixa emportar una mica per la bogeria d'aquestes dues primeres.
Sí, la mare de la nena, una amiga i la germana de l'amiga.
Sí, l'amant, jo diria, fins i tot. Era la mare, l'amant de la mare i la germana de l'amant de la mare. I la pobra Rosita, que va ser la víctima d'una bogeria d'un estat delirant.
I aquestes, la mare, l'amiga i la germana, què els hi va dir aquest gurú, què van anar a veure?
Elles eren els gurús.
Elles mateixes són les...
Es van autoconvèncer de que la nena estava embarassada del dimoni.
Jesús.
I van decidir que havien de fer-ho avortar, això. I van ser elles mateixes, la mare, l'amant i l'amiga, que van en viure.
Però que, vull dir, se sap què veien o què intuïen?
S'imaginaven, suposaven, veien...
coses que no els agradaven.
Sí, això també era fruit d'una mena de festes que feien entre elles, que totes anaven embalant.
Bueno, d'això expliqueu al llibre, que les festes sense control.
Eren orgies, en realitat. Orgies, però amb la que es barrejava tot, fins i tot la coprofàgia, coses molt estranyes, hi havia tot barrejat allà, i el marit de la principal instigadora i el pare de la nena era un monigote, no?, al costat d'elles, perquè estava completament superat, perquè ell veia que estaven passant
que
coses.
Que muntaven les festes, ell, però ell no el convidaven.
No el convidaven pas.
Ell no podia entrar en el...
Tant de bo tot hagués quedat amb aquesta mena de festivals, sí, nocturns, filó tal, però clar, quan entra en joc la nena, que de cop i volta en una d'aquestes festes, sobretot a la mare, li entra el cap de que la nena està embarassada, que la nena no li ve des de fa molt la regla, comença a divagar sobre aquest tema i acaba dient que s'ha de practicar un avortament a la nena, que evidentment.
I, bueno, es va saber, diguéssim, podríem dir de seguida, es va resoldre el cas de seguida, es va veure...
Sí, la resolució és molt ràpida. En aquest cas hem tingut la sort de trobar la persona que va poder fer l'informe forense i ens explica amb un detall tècnic, no sempre agradable de llegir, què és el que va passar amb precisió, no? És especialment dolorós el fet de pensar que és una mare que ho fa amb la seva filla.
Bèstia,
I tu compta que al final tampoc no va tenir una pena de presó molt alta.
Bueno, és que això és molt fort. Clar, perquè ho expliqueu, la sentència, no s'entén aquesta sentència.
S'ha d'interpretar que és un problema...
Home, les van absoldre.
De que no tenien el cap al lloc. I per tant es va considerar que eren persones malaltes i no eren conscients i se'ls va eximir de complir la pena.
Van estar internades, per això, que no es pensi que aquell dia van sortir del jutjat i van anar a donar un vol. Però bueno, clar, comparat amb els
anys... Bueno, van estar ingressades en un psiquiàtric.
En un psiquiàtric. La mare fins a gairebé 6 anys. L'altra noia, la Maria Àngeles, va sortir abans, fins i tot. I les volien treure molt abans. El fiscal era un home venerable de 85 anys que vam trobar un dia i que no el vam poder entrevistar personalment perquè hi havia el tema del Covid, feia por, i el vam entrevistar per telèfon. És de les poques persones que m'ha entrevistat per telèfon. Doncs ens va dir que ell ho havia aturat perquè apenas, o sigui, quasi no portaven ni 2 o 3 mesos que ja hi havia informes positius.
Perquè
sortissin. I me dice, no, Enrique, yo lo impedí porque había que parar eso, era peligrosa d'estas mujeres. O sigui, convido la gent, si vol escoltar la veu del fiscal, en el podcast ho podrà trobar, i si no, ho podrà llegir perfectament en el llibre.
Bueno, d'aquests 12 casos del podcast que... En fi, que estem... Bueno, d'aquests 12 casos, d'aquests 12 casos, de molts dels que feu al podcast, 12 estan seleccionats en aquest llibre. Mala gent. Hem parlat, fent un recopilatori, del Josep Marimon, aquest home Quasimodo. Hem parlat del Vaquilla, hem parlat ara de l'exorcisme a Almansa, i aquest quart que hem triat és el de Carmen Broto, un altre cas que va commocionar, en aquest cas, la Barcelona de 1949.
Los serenos de la calle Agrededal de Barcelona, alertados por el sonido de una explosión apagada, como un disparo, llegaron hasta la calle Escorial, donde encontraron aparcado un Ford 4 puertas tipo sedán con matrícula de Valencia 9934. Se apunta el detalle que la placa había sido forzada, como intentando ser arrancada del automóvil. Lo que encontraron en el interior les alarmó.
Indica el detallado texto que bajo el asiento delantero del Ford Sedan se encontró un bolso de señora que contenía unas 280 pesetas en billetes, artículos de tocador y una cédula blanca de una cartilla de racionamiento.
El nombre de la cartilla daba un nombre propio.
Carmen Broto Buil.
También se encontró un...
Bé, abans de... Si voleu, podeu seguir el podcast del Figueredo i del Cullell, però abans expliqueu-nos qui era Carmen Broto. Qui era?
Carmen Broto era una noia aragonesa que va arribar a Barcelona molt joveneta, en principi per servir, de la postguerra, que era espectacular. Físicament una noia espectacular, es va tenyir de ros, i en aquella Barcelona negra, grisa, trista, franquista, fosca, franquista de la postguerra, se la veia d'una hora lluny, i es va dedicar a acompanyar a les persones que en aquells moments tenien calés, extraparristes especialment, acompanyant de totes les festes que podia haver-hi. Si mentre una Barcelona passava gana, hi havia una altra que bevia xampany pel Ritz i...
De l'extraperlo, no?
De l'extraperlo sortia de festa. Aquesta dona, com que va freqüentar homes amb molt de poder, sabia moltes coses. I hi ha qui pensa que en sabia massa de coses. I fins ara no se sap qui, amb precisió, va encarregar que la matés. Sí que se sap que van ser un parell de... Era un senyor gran, un antic lladre, el seu fill i un amic, que amb l'excusa de robar-la la van matar.
Aquest és l'argument oficial.
Aquest és l'argument oficial.
Que seria aquest tal Jesús Navarro?
Aquest Jesús, hi ha el Jesús Navarro pare i el Jesús Navarro fill.
Que són els que, teòricament, per robar-la la van assassinar.
Sí, però d'aquests tres, dos van aparèixer l'endemà suïcidats. No se sap si per voluntat pròpia o per col·laboració d'algú.
O els van animar a suïcidar-se.
A suïcidar-se amb cianur, que és una fórmula estranya en aquell moment. I mai s'ha sabut del cert què podia ser.
Però molt pròpia de segons quin segment de la societat d'aquella època. En aquella època, i venia de l'època, això venia de la filosofia dels nazis, en una situació de límit, de suïcidar-se amb cianur, amb unes pastilles de cianur.
És que un altre dels motius que es deia, un dels motius que es va especular...
Perdona, era estava en l'entorn aquest del que eren els trasparlistes, del que eren els feixistes de l'època, que són els que feien la primera
pèl. Bueno, és que els nazis, d'alguna manera, també estan entroncats amb aquesta història.
Bueno, és que aquí teniu vosaltres... clar, hem parlat de la versió oficial, però després obriu vosaltres tres hipòtesis més, perdona,
No. Una d'elles és que la Carmen Broto, per la raó que fos, havia ajudat a uns nazis a moure's per Barcelona, i que un d'aquests Jesús Navarro, anarquista o ex-anarquista, l'havia de fer callar. Aquesta és una altra de les possibilitats. Una altra de les històries possibles...
Però l'havia de fer callar per què?
Perquè coneixia noms de qui havia ajudat a passar, perquè com a ex-anarquista encara tenia la Guerra Civil, encara la portava viva. Per tant, era
perquè havia ajudat els nazis, vols dir.
Exactament, era un enemic a batre.
Ja, i aleshores la va batre amb ella.
Ah, exactament. Una altra possibilitat que hi ha, Jesús Navarro fill era traficant de cocaïna. I això ho va explicar, específicament ho va declarar en una entrevista que va sortir fa relativament poc a La Vanguardia, dient que ell coneixia molta gent i que la repartia als nivells de l'aristocràcia, per dir-ho així, de l'època. I també seria a partir d'aquí que potser l'anirien a buscar els pessigolles de la Broto. La Broto tenia... deien que tenia una llibreta amb noms de molta gent. I que de les persones que l'anaven a visitar a la seva casa del carrer Passeig de Sant Joan amb Indústria, potser hi havia gent de l'església de l'època, i potser hi havia gent que manava bastant, entre ells el Ramon, eh?
Que és el que... Mira, és que te'l anava a subratllar, que era un dels, allò que se'n diu, prohoms, allò, prohombres de la ciutat d'aquella època, no? Era una... que mitja ciutat era d'ell. Bueno, el Palau Robert...
sí, el carrer Montaner també tenia una casa.
El carrer Montaner tenia una casa.
Ell, quan sortia de nit, sempre tenia lloc on seure, i si no feia d'aixecar a qui fes falta perquè hi seies ell. És, hi havia una frase, ara no la recordaré exactament, que en el cielo Dios y en la tierra Ramonet, per entendre que era el que manava de llarg.
Jo crec que la Broto va caure sobre ella, estava en una cruïlla amb tantes derivacions que al final era una vida massa perillosa, massa festa, masses contactes, amistats perilloses, tenia contactes amb gent de molt alt nivell però també de molt baix nivell, també per aventures sexuals, sovint, etc. I no va tenir massa sort. I la mort va ser molt violenta i molt agressiva, perquè va ser a pals, no? A cops.
Cops de martell va ser. Dins un taxi davant de l'Hospital Clínic.
Bé, si en voleu saber més, teniu el podcast Dossier Negro a La Vanguardia Digital, evidentment, perquè no la, en paper és difícil, no va enganxat al podcast, i després en paper teniu el llibre Mala Gent, versió catalana, Mala Gente, versió castellana. Pere Culler i Enrique Figueredo, moltíssimes gràcies.
A vosaltres.
Un plaer, de veritat.
Igualment, gràcies, un aplaudiment per aquí als autors. Bueno, ja sabem, entre d'altres coses, per què li deien al Vaquilla, que és per mi el...
Sí, sí.
És el titular de...
Sí, no,
és el titular
de... com un rellotge.
Bueno, no era un tema de rellotge.
De quantitats.
De generar, del que era capaç de generar...
Generositat.
En una...
Sí, però bueno, ja està.
Amb una aigua major, amb una aigua major.
Estava prim, per això.
Sí, sí, no, això sí. Això sí. Ara tornem.
Versió RAC 1.
En cas d'accident químic, practica l'efecte bombolla. Quan hi hagi un accident que pugui afectar la població, sonaran les sirenes i rebràs un missatge al mòbil. Per la teva seguretat, caldrà que et confinis immediatament. A casa, a l'edifici més proper o a l'escola. Tanca les portes i les finestres. Abaixa les persianes i apaga els sistemes de climatització. L'efecte bombolla et protegirà. Generalitat de Catalunya.
Del 12 al 26 d'abril, l'Auditori omple de música antiga a les esglésies de Barcelona.
El Festival Llums d'Antiga portarà l'Ensemble Lobos Ovnes, Cantoria o Lia de Sandro, amb Thomas Danford, entre d'altres, a Santa Maria del Pi, Sant Just i Sant Pastor i Sant Pau del Camp.
Entrades a auditori.cat.
Descobreix la càrrega immediata a Instituts Odontològics i recupera el somriure en només 48 hores gràcies a l'última tecnologia a les nostres clíniques dentals. Ara, aprofita el 20% de descompte en implantologia. Demana cita a ioa.es o al 900-131-002. Instituts Odontològics, perquè quan estàs bé, somrius.
Sabies que si el teu gat marca amb orina o esgarrapa mobles i sofàs vol dir que podrien ser signes d'estrès? Ajuda a reduir-los amb Feliway i fes que el teu gat se senti feliç. Els productes Feliway ajuden a calmar el teu gat a través del seu llenguatge natural, les feromones felines. Consulta amb el teu veterinari o botigues especialitzades. Més informació a feliway.com.
Tens casa amb jardí o piscina? Transforma-la en Abrisud. Vols cobrir la piscina o busques una pèrgola bioclimàtica on relaxar-te? Abrisud té la solució.
Visita'ns. Estem a l'Avinguda de la Fama 79 de Cornellà. Sortida 15 de la Ronda de Dalt.
Abrisud. Dóna vida al teu exterior.
Cansat? Fatigat? És astènia. I contra l'astènia, Astenolit. Astenolit amb aminoàcids i vitamines del grup B t'ajuda. Amb una sola presa al dia i en només 12 dies, ho notaràs. Recorda, astènia, Astenolit, de Laboratoris ERM.
Celebra Sant Jordi amb dos grans de la narrativa i La Vanguardia. Si la memòria no ens falla, un llibre de Julià Guillamón per conèixer més de prop Quim Monzó i Sergi Pàmies en una conversa entre amics. Emporta't el llibre per només 16,95 €. El trobaràs a les llibreries i a partir de dissabte també al quiosc.
Saps què és el que m'agrada més de la primavera? Doncs que hi ha més llum, més ocellets, més flors, més rialles, més rotllet, més avui sortim, més però més de tot.
La primavera, la il·lusió altera. Arriba el cuponàs Flower Power de l'11. Podràs guanyar 6 milions d'euros. I a més, si entres a cuponespecial.es, podràs gaudir de centenars de plans increïbles i pícnics gourmet. Cuponàs Flower Power de l'11. T'altera la il·lusió.
Bases dipositades davant de notari.
A tots els que jugueu a l'11, ben jugat. Juga responsablement i només si ets major d'edat.
Ho sento. Necessito més espai. Ho entens, oi? Allà et cuidaran molt bé i et trobaran una nova família. Són de confiança. Són d'aquí.
Comprem el seu cotxe.cat. Taxació online gratuïta. Millorem la valoració que et faci el concessionari. Paguem el comptat en menys de 30 minuts. Comprem el seu cotxe.cat. Som de confiança. Som d'aquí.
Hola, carinyo, com estàs?
Bé, m'han dit que us truqui.
Quines ganes teníem de parlar amb tu.
Que t'ho passes bé?
Estàs fent amics? Menges bé?
Ai, mama.
Us trobes a faltar?
Sí, mama. Però em puc quedar una setmana més?
Colònies d'estiu de Rosa dels Vents. Cuidant el que més estimes des del 1976.
Tranquil·lament, un podcast de psicologia de proximitat que t'ensenyarà a conviure amb els sorolls que tots tenim al cap, sempre amb bon humor. I t'ho assegurem amb FIAC, 5 lletres que et donen tranquil·litat. Tranquil·lament, cada 15 dies a RAC més 1, amb Marc Serra i Xavier Guix.
RAC més 1.
Tots som
més
1.
ens diem FIAC Assegurances. FIATC. 5 lletres que per a la Carme signifiquen font il·limitada d'absoluta tranquil·litat i confiança. I per en Lluís és més.
Família il·lusionada s'amplia i tot canvia.
Les nostres lletres signifiquen moltes coses diferents per aconseguir que cadascú senti que té l'assegurança que necessita. FIAC Assegurances. 5 lletres que et donen tranquil·litat. Coneixe'ns a FIAC.es.
Versió RAC 1 amb Toni Clapés.
A veure, Keila, què ens expliques?
Hem de parlar de Detersolin. Home. Perquè Detersolin us permet estalviar i a la vegada protegir la vostra roba i el planeta. És la marca catalana de detergents per rentar la roba. I us ofereixen Detersolin Mixto. Catalana. Que us, sí senyor, que us permet rentar la roba amb aigua freda i barrejant roba blanca i de color. I catalana. És molt pràctic. D'aquesta manera estalviareu electricitat, aigua i detergent. Catalana. Els detergents Detersolin són catalans. Us ajuden a estalviar i protegeixen la vostra roba i el planeta. I trobareu estan fets a Catalunya. Detersolin al vostre supermercat. Ah, efectivament. Clar, a la drogueria de confiança.
Amb tots vostès.
Con todos ustedes.
Let me introduce you.
Avui, de manera excepcional, saludem aquesta hora el Rocco Eisenhauser. Rocco, bona tarda.
Què tal? Bona tarda a tots.
Hola. La primera hora hem estat amb tot el cas del Juanito, del Bar Pinot.
Sí, sí, sí.
Hem estat
sí,
una mica liats, hem estat a la boqueria amb el Bala. I ara, doncs, mira, ara
sí,
és el...
Sí, hi ha coses que comentar-te aquestes hores de la tarda, sempre. Sobretot important, perquè aquesta nit suposo que te'n vas a fer esport, no? Com sempre.
Aquesta nit no. Aquesta nit tinc...
Bueno, t'ho dic perquè hi ha Covernay. Aquesta nit han tornat a canviar el programa de Miguel Bosé.
Què dius?
Que anava de vegades. Això està desesperat, ja. Estan desesperats. Clar, perquè recorda que dissabte tenen a Telecinco tenen Got Talent All Stars.
No.
Llavors, i la Voz Kids, Antena 3. Llavors, el de la televisió espanyola li ha entrat com una diarrea i què ha fet? Ha agafat el format i ho col·loquem otra vegada el dijous, perquè, clar, val 600.000 euros per programa, aquest programa.
Quan?
600.000.
Completament.
Ha de pagar aquest home.
Com es pot pagar 600.000 euros?
Tu saps que,
se sap què ha cobrat Miguel Bosé per...
Se sabrà, eh?
Se sabrà, no?
L'altre dia em van passar 23 pàgines...
Jo... No he cobrat.
L'altre dia em va passar, Toni.
Home,
23 pàgines.
Que no cobra res.
Un moment, que estem aquí parlant amb...
La seva veu no molesta.
És que està dient que no cobra res. No.
Sí, moment, sí que has cobrat. Miguel, estamos en un minuto contigo.
Yo vivo.
Tot això que veus aquí,
sí.
Tot això
ara
són pressupostos, PDF,
de tots els pressupostos de Ràdio i Televisió Espanyola.
De tots els programes, col·laboracions, com cobren els col·labos, programes de Televisió Espanyola a Sant Cugat, 23 pàgines.
Per tant, sabrem...
Perquè vegis una mica com està marcat, Toni, te'ls passaré aquestes 23 pàgines i aquest cap de setmana t'hi poses a mirar-te una mica.
Per fer la comparativa.
Exacte, per fer la comparativa si val la pena estar aquí o, al millor, fer
Ah. Home, per fer la comparació, no està gens malament.
És que aquí veus, hi han coses...
A veure, perdona, Miguel, què te passa?
És que m'estic concentrant, diu que li dóna el sol al cap. És que no sé què explico.
Es va llevar el sol a la cabeza, però si aquí solo tenemos estas
luces
de tanatorio.
Què dius?
I los fotones.
No sé.
Bueno, doncs aquesta nit hi ha Cover Night.
Cover Night.
Demà veurem una mica a veure com ha anat la cosa.
Sí,
ara fa dues setmanes que no parlem de Miguel Bosé, el
sí.
Cover Night.
Sí, i hem,
I hem de veure exactament...
Bueno, bàsicament si li queda veu.
Sí, però, escolta'm, deixa'm comentar-te.
Falla més que un cable, aquest home.
El que va tenir l'altre dia el Toni Rovira va ser el Javier Gurruchaga.
Què dius?
Javier Gurruchaga!
Hombre, grande! Hem de parlar amb el Marc Serra, que
sí,
ho hem de resoldre.
Per favor, activeu-lo, perquè estic jo. A cada nit, a Canal 4, a Toni Rovira i tu. Ja faig la promo, perquè val la pena que tenim convidats com Javier Gurruchaga.
Canal 4 d'aquí de Catalunya, sí. No el 4 de...
No, Canal 4.
Canal 4 de Televisió.
Sí, de la TDT.
Claro.
Bueno, doncs, Javier Gurruchaga. Home, va estar content, perquè va estar cantant, va explicar de tot, i, bueno...
Què tal? Què diu Javier Gurruchaga?
Doncs bàsicament que vol cantar.
Del gran Javier Gurruchaga i te quiere dedicar una pincelada musical. Un, dos, tres.
Por muchos países, por Miami, vamos a viajar por Ecuador, Estados Unidos, España. ¡Qué barbaridad!
Ai, que no se sap la lletra. Ara. Arranca, vinga. Javier. Ja ho en directe, eh?
La veu la té molt bé, eh?
Està molt bé de veu,
molt bé.
Molt millor que Miguel Bosé.
I tant.
Arriba, Javier Gurruchaga!
Hola, mi amor.
Yo soy el lobo.
Quiero que te acerque para hablarte mejor. Hola, mi amor.
Soy yo tu lobo. Els aquells fallant el micro, per això.
Gracias, Javier.
Però ja està.
Però t'he discursat perquè era la cançó sencera, no cal posar la cançó sencera.
Molt. Escolta, et vaig dir una cosa.
Juan Montpellier.
No. Javier Gurruchaga, té de Montpellier. Javier Gurruchaga, aquí, està amb una veu, jo l'he trobat més jove que mai.
Sí.
Està molt bé, Javier Gurruchaga. Proper dia que vingui al programa li
comentem. Que no torni més, que a mi em va tractar com una merda.
No, doncs...
Va ser un petit incident sense importància.
Sí, el que passa que està bé el Toni Rovira perquè recupera entrevistes que ha passat ja per tota una vida fent programes. La quantitat de convidats que han passat, que encara falta que hi vagis tu, fa que al final tingui una quantitat d'entrevistes. Va passar una entrevista del cantant Manuel Carrasco.
Sí.
Però sembla ser que el regidor no va fer el compte enrere. Total, que tornen al plató i estava Javier Gurruchaga, on? Passant pel mig de la cama.
Las cosas salen mucho mejor. Y con gente que te quiera, eso lo tengo yo clarísimo.
Decir lo que al viento le conté y en mí se quedó.
¿Has visto lo que has hecho?
No.
Pues sí, has pasado por delante de la cámara...
5, 4, 3, 2.
Señorita, usted tiene un evento, ¿no?
Sí, mi amor, los eventos de...
Això passa, Toni, passa en qualsevol lloc. Quantes vegades t'has anat a publicitat i tenies el micro obert i t'han escoltat?
El dia que es quedi el micro obert, no el podré tornar a obrir. Aquest és el problema.
Aquest és el problema, efectivament.
En el moment que està tancat el micro i aquí a la Lugas l'obre, el tancarem, però ja el tancaré per sempre més.
5, 4, 3...
Señorita, usted tiene un
però
evento, ¿no?
Sí, mi amor, los eventos...
Com tracta Toni Rovira a un gran com Javier Gurruchaga? Torna a posar el moment que li diu... Oye, ¿qué pasa por el medio?
I és el mateix Javier Gurruchaga, que passa pel mig, atenció.
¿Has visto lo que has hecho?
No.
Pues sí, has pasado por delante de la cámara.
Ya. 5, 4, 3...
En fi, bueno, anem seguint el programa. Que vingui, per favor, Toni Rovira, vine al versió, perquè t'ho mereixes. Ahir van estrenar, per cert, el dissabte vaig dir, atenció a les estrenes importants. A veure el Richie, el Ricardo Street, que fa el dissabte. Doncs ja ha tancat la mare del Gerard Piqué, entrevista important a la Montserrat Bernabéu, i també estarà la Núria Espert. L'actriu Núria Espert també estarà en el menú del dissabte.
A veure si fan la mateixa audiència que vaig fer jo.
Aquí està, ara. Dissabte passat ho vas petar.
Com un 18, serà difícil, però vaja. Sí, però escolta'm, també t'haig de dir que no hi havia gaire cosa, tampoc, a la competència. Llavors és més fàcil, eh?
Bueno, però també t'he de dir una altra cosa, que és que molta gent estava fora de vacances.
Sí.
Té molt mèrit, eh?
Sí, és que per mi té molt mèrit el que va fer el Joan Pere en el Masterchef.
I quan vaig explicar allò del papa.
Sí, bueno, ara no cal dir
tampoc.
No cal.
Ahir van estrenar el documental de la Bàrbara Rey.
Sí.
Home, clar, va anar bé d'audiència, va interessar Catalunya, poca broma, que va funcionar molt bé. I
és que a Catalunya té molta tirada Bàrbara Rey. Sempre ha agradat molt Bàrbara Rey.
I estuvo mucho en Barcelona.
Sí, oi, tant.
Conmigo.
Contigo.
Però contigo no habla ahora.
Con algún futbolista del Barça estuvo Bàrbara Rey.
Bueno, sí, algunos que a veces...
Ah, sí? Doncs això ho hauríem de preguntar. Si ho sabeu.
Aquí s'ha de preguntar.
Quan si la tinguem un dia, si ve al circ o ve aquí a la ràdio, a veure quin... Clar, pues perquè ella...
Pregunta-li que ella...
Perdona, ella...
També coneixia algú de la plantilla del Barça en el seu dia.
No serà el Reina.
No, ella explica en aquest documental. Hauria de fer, no un llibre, un parell de llibres als amants que ha tingut.
És el que t'estic dient.
Una enciclopèdia.
En aquest documental...
La va tocar i ben tocada.
Doncs, bueno, en aquest documental també...
La pilota del jugador del Barça.
Sí.
La inicial es que posis el documento.
Tengo una vida muy intensa y luego también quizá en mi vida he conocido
a más personas a nivel sentimental, porque no he tenido relaciones largas. A veces me he planteado escribir un libro,
¿veus?
Pero es que no sería un libro, tendría que ser varios, porque si es uno sería tan gordo que no, que yo creo que nadie podría sostenerlo.
Fue una gran belleza.
Parada.
Fue una gran amiga.
Soy yo.
Y no puedo decir en presente lo que es, porque hace un montón de años que no nos hablamos.
Ay, oh, siempre estoy peleado con todo el mundo. No sé si os fijáis que sí, siempre me han traicionado.
¿Qué pasó?
Lo estoy pasando muy mal y ya no hay aquella relación tan entrañable.
Pero siempre lo estás pasando
mal. Con Isabel Pantoja también. Claro, sí. Con Bárbara, con Chelo también con estamos peleando.
Mira, todo el mundo. Revista de l'època. Això de quin any és, Àfrica?
Ara ho has de dir?
Ah, surt el nom bueno, del jugador?
Això sortia a la revista...
I sortia el nom del jugador?
Sí, en una revista sortia.
Ah, que bé.
Sabrem. Goles de medianoche.
Molt bé. Sabem la revista
Goles
com es deia?
Crec, fa pinta de setmana, però...
Goleada...
Goles de medianoche. Bàrbara i Charlie, algo más que una pareja.
Charlie, el reixat?
Què dius ara?
Home, doncs li, quan tu que de tant en tant el portes, pregunta-li per aquella època.
I l'actriu, la Bárbara Reig, va dir en aquesta revista, va dir, es indignante pensar que he montado esto para hacerme publicidad.
Bueno,
afortunadamente, no lo necesito.
Exacto.
I el Reixac va dir que era la seva vida privada i que no n'havia de fer
res.
Ningú.
Bueno, això vol dir que ni desmenteix.
Finals dels 70.
Molt bé. Bueno,
doncs escolta, ja t'he dit que...
Home, però també un tema sonat de la Bárbara Rey va ser que va estar amb l'Alain Delon.
També?
Home, perdona, i explica que clar, amb la germana...
Qui fos Bárbara Rey, eh?
Home,
el millor de cada casa.
Sí, sí.
I mi hermana, nena, però és que està ahí detrás l'Alain Delon. I jo diria, queda lo mismo, que tu no lo mires.
Era guapísimo, la verdad que era guapísimo.
Oigo una voz así, madame, madame. Y me vuelvo y era un hombre muy grande que hablaba francés. Y entonces me dijo que era de parte de Alain Delon, que nos quería conocer y que nos invitaba a tomar un té. Y digo, Petri,
me ha hecho mucho daño.
A ti te apetece tomar un té. Y ya nos metieron en la roulotte. Y bueno, y estuvimos tomando ahí un té con él. Me pidió todos los teléfonos, habidos y por haber. Que no creas que fui yo, es que fue él. Yo estaba que no me lo podía creer. Y ya pues fuimos a bailar a Sunset. Y tuvo un detalle muy bonito que sacar a mi hermana a bailar.
Y veo entrar.
Carlos Ferrando.
Hablaba el rey.
Uy, Carlos.
Uf, ¿cómo con está Alain Delon, que era el señor que más me podía gustar en el mundo. Y de pronto es, a ver, ahora sí.
Y ahí fue cuando empezó ya la historia de vernos y de salir. Y la verdad que siempre se comentó, va a salir con Alain Delon, porque no sé qué, porque no sé cuánto. Pues sí. ¿Qué pasa? Que yo era... Yo no valía nada.
Aquí hi ha dues coses, dos apunts. La primera...
He vist que estaves apuntant.
No, la primera és... s'hi ha posat tant botox i s'ha estirat tant la cara a Bárbara Rey que costa de...
Entendre-la.
Com el Parada. Els hi reboten
els llavis.
Es genera un vibrato. I després, atenció al comentari de Bárbara Rey. Incluso... Fue tan señor Alain Delon que sacó a bailar a mi hermana, porque
sí.
Era la germana.
Sí, la germana.
La germana lletja de la Cenicienta.
Perdona, és que...
Sacó a la fea, porque va fer el favor, però ja se quedó conmigo. Però incluso...
És que tens raó amb el que acabes de dir.
Fixa't quin senyor. Tot un senyor.
El Rocco m'està dient que sí, que...
A veure,
que és de la germana.
Que no, jo no dic res.
Que és de les germanes de la Ventafocs.
Sí, lletja com un pecat.
No està, jo no la conec.
En les dues germanes no està compensada la bellesa.
Bé, ja sempre passa, sempre passa. Bé, escolta'm, ha acabat Dies de Tele, el programa de la Júlia Otero, el programa 13.
Vaig veure-la ahir.
La vas veure?
Per primera vegada.
I què?
I...
Home, vas veure Maribel Verdú, que va aparèixer?
No.
Vas veure la filla de Rodríguez de la Fuente?
No.
Xavier Sardà?
Vaig veure el Sardà. Ara. Quan va sortir, Xavier Sardà.
Ara, Xavier Sardà.
Perquè vaig acabar de veure una sèrie i vaig fer en aquell moment zapping i sortia el Sardà. I mira, m'hi vaig quedar.
Te vas quedar. Home, però jo no sabia que havia deixat això de volar. Pensava que encara volava, agafava la avioneta.
No, li va agafar...
És que tampoc van explicar, no va explicar el per què ho va deixar.
I...
Posem el tall i després m'ho expliques?
No, jo no et diré per què va deixar de volar, perquè no ho sé.
Bueno,
Tens
sospita.
Tinc una teoria, però no, com que no... Se li hauria de preguntar a ell. Però sí que és cert que veia l'entrevista, la Otero no aprofundia amb...
Sí.
Amb la qüestió.
El guió va tirant de guió i dius, bueno, però repregunta...
Clar, jo estava a casa i, però, i perquè sabien amb, que no
perquè vaig dir una cosa, de l'entrevista d'ahir del Cerdà, clar, jo potser perquè sóc addicte a Cerdà, però no em va sorprendre res el que m'han explicant, perquè ja m'ho sabia, és a dir, home, no sé, i el que dius tu... Per què va deixar de volar? Doncs,
jo estic a casa i tinc ganes de saber per què ho deixa, exactament, per què. Bueno, en qualsevol cas, anem a escoltar exactament el que diu ell i sobretot l'època de la ràdio.
¿Y te has llevado gente a volar contigo?
Sí.
¿Sí?
A Rosa, por ejemplo.
A Rosa, por ejemplo, se atrevió.
Sí. Y qué sé yo, hoy hablábamos con Jorge Salvador también. Ese pasó una calor calor que hacía era extraordinario, sí, claro.
Ahora ya no vuelas.
No, con el simulador sí, pero ya no vuelo.
¿Por qué?
No.